Notícies, el butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Ports de l'Estat compta amb una xarxa de boies, mareògrafs i sensors meteorològics que us permeten saber les temperatures i altres variables a la mà amb una precisió molt alta. I el que és més important, us permeten tenir sèries històriques que us indiquen les tendències i aporten xifres a l'escalfament global. Idò bé, l'últim dia del mes de juny, la boia oceanogràfica de la Dragonera ha marcat 30-55 graus centígrads. I què té això d'especial? Que mai no havia superat els 30 en un mes de juny. I el rècord absolut és de 31-87, una xifra d'agost de l'any passat de la mateixa boia. Què passarà aquest mes de juliol i a l'agost? La setmana passada us vàrem parlar del dia de l'asteroide, que se celebra precisament aquest darrer dia de juny, un dia de l'asteroide per recordar-nos que qualsevol dia pot arribar un meteorit i posar en risc la vida a la Terra. Bé, idò, no seguiu mirant el cel, perquè el meteorit és això, 30-55 graus el 30 de juny a la boia de la Dragonera. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començava en Nautilus, amb Pablo Morganti, la sala de màquines, i en Joan Lluís Ferrer, en jo, el pont de comandament. Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, anem al sumari. Comences tu, per exemple?
Sí, explicarem avui de què parlarem. Avui us volem parlar de la dotzena enquesta de percepció social de la ciència que s'acaba de presentar a Madrid. Aquesta enquesta es fa cada dos anys des de 2002, així que també podem valorar les tendències de la societat i el seu interès en la ciència. Per avançar-vos alguna cosa, podem destacar que la ciutadania espanyola confia en general en la ciència, però mostra certa preocupació per la independència dels científics.
I aquest és un punt interessant perquè potser revela una societat que exigeix transparència i una ciència que li rendeixi comptes. Una societat que el preocupa que s'instrumentalitzi la ciència. Això no està malament si és que no és un reflex de la penetració de teories conspiratives, que seria una altra lectura. Bé, aquesta radiografia de la credibilitat de la ciència s'ha dut a terme amb un total de 4.521 entrevistes a totes les comunitats. A Balears han estat 112 d'entrevistes, i la veritat és que en revisar els formularis i els resultats ja han pensat que ens agradaria que hi hagués una enquesta així només per Balears, amb una representació molt més àmplia. Però us asseguren que els resultats d'aquest treball, realitzat per a tot el país, ja són molt interessants. I ens ho explicarà la professora de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, Celia Díaz, que és coautora del treball.
I després coneixerem Esgob de Formentera, perquè després de dues dècades d'inactivitat s'ha reactivat aquesta secció del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, i volem saber quines seran les seues prioritats. En parlarem amb un dels seus vocals, Nismael Cerezo.
I després esperam tenir temps de parlar-vos de rinocerons i dels resultats d'una mesura que han pres a reserves de Sud-àfrica per intentar evitar la caça furtiva. I després traurem el periscopi.
Traurem el periscopi per observar dues coses avui. En concret, parlarem dels bidons radioactius que, com recordareu molts de vosaltres, es varen llançar a l'oceà Atlàntic davant Galícia fins als anys 80. I parlarem també d'un estudi preocupant sobre el futur de les aus i la quantitat d'espècies que es poden extingir en un segle.
Bé, tenim sumari, però abans d'entrar en matèria, és a dir, de parlar d'aquesta enquesta sobre la percepció de la ciència, volem parlar-vos d'això. Ho sabeu, clar, això és la banda sonora de Tiburón. fantàstica, per cert, Sapelli acaba de complir 50 anys.
Sí, però segurament vos preguntareu que per què recordam aquesta pel·lícula en un programa de ciència. Bé, idò, aquesta pel·lícula va tenir un impacte cultural enorme i també se l'ha culpat de donar una percepció errònia dels taurons que ha fet molt de mal en aquest grup de peixos.
Es vol recordar-ho perquè l'aniversari coincideix en un moment en el que estan per fi parlant molt de la necessitat de protegir i conservar els taurons i els elasmobranquis en general. I al llarg dels anys, Steven Spielberg ha lamentat repetidament les conseqüències de la pel·lícula, la persecució als taurons que va implicar.
La veritat és que fins i tot l'autor del llibre que va inspirar la pel·lícula, en Peter Benchley, es sentia tan culpable que va dedicar la seva vida a l'activisme mediambiental i a la conservació dels oceans.
Els taurons no són monstres, sinó animals fantàstics molt necessaris per la salut dels oceans i se'n segueixen matant cada dia. Els taurons no són monstres, però també hi ha que dir que les pel·lícules no són documentals i sempre caldria tenir-ho en compte. En fi, amb aquest record, ara sí, anem de seguida amb la nostra primera entrevista del dia sobre l'enquesta de percepció de la ciència.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. La 12a edició de l'enquesta de percepció social de la ciència de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia ens ofereix uns resultats interessants que avui volem comentar. Per començar, i així a grans trets, hem de dir que la ciutadania confia en general en la ciència, però amb matisos, que hi ha que tenir molt en compte, i amb preocupació pels efectes de la desinformació. Anem als detalls de l'enquesta. En parlam amb la codirectora del treball, que és a més professora de sociologia de la Universitat Complutense de Madrid. Celia Díaz, buenas noches, bienvenida al Nautilus de IB3 Radio.
Buenas noches.
Bueno, el primer dato que me gustaría comentar es que el 81% de la población española considera que el cambio climático es un problema grave. Y la verdad es que, bueno, yo no acabo de tener claro si es una buena cifra o si ese 19% restante pesa mucho. ¿Cómo lo hemos de interpretar?
Pues la verdad es que es muy buena noticia, porque sobre todo tenemos que irnos al entorno internacional, y en realidad esto lo que refleja es un consenso amplio con el discurso científico, con lo cual nos tenemos que congratular de ello, ¿no? Que a pesar de que hay muchas voces disidentes que tratan de desinformar acerca de este tipo de eventos, uh-huh. En realidad pues la gente está bastante de acuerdo con el consenso científico, ¿no?
Vale, pues damos el 81% como una cifra buena, positiva. Aunque, bueno, el dato hay que añadir a este dato que solo un 43,4% está totalmente de acuerdo en que el cambio climático se debe a la intervención humana y solo un 39,1% cree que las medidas para combatirlo mejorarán su calidad de vida. Yo creo que aquí sí que las cifras, deberían mejorar, ¿no?
Claro, aquí la cuestión es un poco diferente. Porque sí que es cierto que no hay un discurso homogéneo en la sociedad española acerca de qué representa todas las medidas, no todas las políticas que pueda haber para mitigar el cambio climático con nosotras y nosotros. Y esto lo que se refleja es que no tiene tanto que ver con la ciencia, sino con cómo se aplican esas medidas y a quiénes afectan, ¿no? Porque esto, obviamente, como toda política, puede beneficiar a alguien y afectar a algún otro tipo de privilegio, claro, o ventaja. Y entonces esto es un poco lo que asusta, ¿no? Sobre todo, pues bueno, pues a quién va a afectar, si va a ser a la población más vulnerable, si va a ser a partir de una redistribución. Entonces, bueno, esto tiene más que ver con el campo de la política que con el campo de la misma ciencia, ¿no? Pero esto, desde luego, es una cuestión muy interesante que tener en cuenta.
Claro, todo esto se refleja en la encuesta. Vamos a datos, bueno, quizá más esperanzadores. La ciencia sigue generando confianza, aunque parece que se detecta una creciente preocupación por la independencia de los científicos, ¿no?
Sí, a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Porque tenemos que recordar que la ciencia es clave en los sistemas democráticos, porque para la toma de decisiones es importante, como además lo señala más de la mitad de la población, pero vemos que esto no es una carta abierta, ¿no? No es un sobre en blanco, sino que al revés, lo que se pide es mucha más transparencia, entender cómo se elige la agenda de la investigación científica, cómo se comunica los resultados de la ciencia. Y aquí es donde no solo está la ciencia, ¿no? No se pide que solo los investigadores sean los que hablen de ciencia, sino que qué pasa cuando se descubre algo, con qué otro tipo de actores se plasma, ¿no? Porque, por ejemplo, pues las tecnologías estarían también los intereses políticos, los intereses empresariales, y es aquí lo que despierta más dudas, ¿no? Este tipo de instituciones es de las que más sospecha la población española.
Vale, esto no es malo. Revela que la ciudadanía está informada y además pide explicaciones y pide que le rindan cuentas. Eso es bueno siempre, ¿no?
Efectivamente, es escepticismo crítico y es sano, entonces, porque si no estaríamos hablando de otra cosa y otro tipo de sociedad que quizá pues no parece tan deseable, ¿no? Sobre todo en un sistema democrático como el nuestro. Entonces, desde luego es una buena cosa, sí.
Bueno, esta encuesta sobre la percepción social de la ciencia es la decimosegunda y se ha publicado una cada dos años. Así que, bueno, ya hay desde luego suficiente información para detectar tendencias. ¿Cuáles destacarías? ¿Cuáles te llaman la atención?
Sí, lo primero que me gustaría hacer es defender esta encuesta, porque desde luego es una de las encuestas más potentes que hay ahora mismo en España. Y esto es un esfuerzo gracias a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.
Sí.
Y bueno, pues la manera de administrar la encuesta es la forma que tenemos de más calidad, ¿no? A la hora de obtener respuesta. Y como dices, pues tenemos 12 fotos fijas de cómo es la sociedad española en determinados momentos, ¿no? En todos estos años. Y entonces lo que vemos es que el interés en la ciencia ha mejorado muchísimo desde 2002, ¿no? Era una cosa que antes era bastante ajena y ahora hay un 14% que espontáneamente dicen que les interesa la ciencia y la tecnología, pero no solo eso, sino que el 20% se muestra como interesado en alimentación, también en medio ambiente, también en medicina y salud, ¿no? Entonces, todos estos temas que están vinculados a la ciencia y la tecnología cada vez han sido más de interés de la ciudadanía española, lo cual es una buena cosa. También hay ese reconocimiento que ha ido en aumento. También vemos pues cómo varía, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el balance beneficios y perjuicios de la ciencia.
Sí.
Entonces, bueno, pues sí que vemos una sociedad más madura en torno a lo que tiene que ver con las cuestiones científicas y, en definitiva, podemos hablar de la democracia, ¿no?
Fantástico. Bueno, observando los porcentajes de interés por la ciencia a lo largo de los años, vemos que se está iniciando una recuperación del interés por la ciencia y la tecnología que parecía haberse reducido en 2020 y 2022 después de unos años de tendencia al alza. ¿Hay alguna explicación por esta pequeña fluctuación?
Bueno, parece que tiene que ver bastante con todos los años, con el tiempo y los efectos del confinamiento, ¿no? Ahí tuvimos mucho interés en la salud, especialmente, también en la ciencia, por todo lo que tenía que ver con la pandemia y también con las soluciones. Y entonces, pues parece que hubo cierto desgaste, ¿no? con estos temas y quizá pues la gente se ha ido más, por ejemplo, creció mucho después el tema de viajes.
Sí.
¿No? Que también pues, bueno, viajes, parece que obedecen esos golpes a esos efectos que han tenido cosas tan traumáticas y tan duras y un hecho total como fue la pandemia, ¿no?
Claro. Bueno, hay dos datos en especial en los que quizás los medios tenemos cierta responsabilidad y uno es que solo el 36% de la población cree que los científicos informan adecuadamente de los resultados de su trabajo y el otro es que, bueno, que la población percibe la información científica que recibe como insuficiente y superficial, más de un 80% insuficiente y un 66% 1% superficial. Aquí sí que hay mucho espacio para mejorar, ¿no?
Sí, efectivamente. Y esto muchas veces vemos que tiene también relación con el propio interés en la investigación o en la ciencia y la tecnología, porque también tiene que ver con los medios de los que se informa la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto está bastante relacionado con eso, la gente que busca la información activamente y lo busca en los medios profesionales, en los medios de divulgación científica, tiene menos probabilidad de considerar la información falsa o incomprensible, ¿no? Entonces, esto pues también es interesante.
Bueno, un apartado del trabajo está dedicado al negacionismo y la conspiración. Un 41,6% de las personas entrevistadas, y aquí volvemos al tema del coronavirus, considera que se han producido virus en laboratorios gubernamentales para controlar nuestra libertad. Bueno, la cifra 41,6 es elevada. No sé, vivir en un mundo de fake news y de bulos tiene sus consecuencias.
Sí. Efectivamente tiene sus consecuencias, pero también estos datos hay que tomarlos con cierta distancia. Esto, es, esto pertenece a una escala que, ítem por ítem, ¿no? Pregunta a pregunta, no tiene tanta escalabilidad para decir que la, pues eso, que casi la mitad de la gente cree que hay virus que se crean, sino que más bien lo que podemos ver es que sí que hay como ciertas dudas, ¿no? Y volvemos al tema del resto de actores, porque no tiene tanto que ver con la ciencia. De hecho, incluso quizá hay la que vemos en esta escala, que tiene que ver con que ya existen soluciones, pero que se ocultan.
Sí.
De hecho, se le da como mucha importancia a la ciencia, o se le da algunos atributos que no puede tener la ciencia, como hacer milagros, ¿no? Pero sí que se desconfía en general de otro tipo de actores, ¿no? Sobre todo empresariales, habla de gobiernos, pero es una cosa así como muy amplia, muy general y poco traída, ¿no?
Ya, en cualquier caso, no, como dices, no es desconfianza en la ciencia, precisamente. Bueno.
No,
sí, dime,
vamos,
perdona.
En general, los ítems que tienen que ver con discursos científicos, como por ejemplo, pues que el cambio climático es de origen antrópico, sí que hay en general un mayor acuerdo, ¿no? Y tiene, o sea, donde vemos las dudas no tiene tanto que ver con el papel de la ciencia, sino con qué se hace con los resultados científicos por parte de otros actores.
Ya. Bueno, y respecto al uso de la inteligencia artificial, que también se incluye en esta encuesta, ¿qué revelan los resultados? ¿Qué podríamos destacar?
Pues fundamentalmente que la inteligencia artificial ha entrado masivamente, ¿no? En los hogares españoles. Sabemos que un 80% conoce o ha utilizado en algún momento tecnologías como asistentes de voz.
Sí.
También más de la mitad conoce y ha incluso utilizado pues todo lo que tiene que ver con las tecnologías de procesamiento de lenguaje, como ChatGPT, Copilot, etcétera. Y lo que pasa que, bueno, pues donde no hay un discurso todavía muy claro es en cuáles son los problemas, ¿no? No está exenta de problemas, se conoce, sobre todo nos preocupa qué sucede con nuestros datos, qué posibilidades hay de utilizarlos en contra de nosotras mismas, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, pues ahí es donde se generan ciertas dudas.
Sí, he visto que hay un alto nivel de desconfianza por sus riesgos, ¿no? Por sus posibles usos para controlar la población por parte de los gobiernos incluso, o por si va a eliminar puestos de trabajo también. Así que aquí hay una desconfianza.
Claro, esta es la gran cuestión, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, sabemos que el 70% cree que muchas tareas de su trabajo van a ser sustituidas por la inteligencia artificial. Pero es que hay un 20% que piensa que la mayor, más de un 20% que piensa que la mayor parte o que incluso todas, ¿no? Y aquí es donde están estos miedos que tienen más que ver, de nuevo, ya no con las tecnologías, sino con la gestión de las mismas.
Claro,
¿no?
Con su uso. Y bueno, para finalizar, no sé si hay algo que nos hayamos dejado, que quieras destacar, o algún consejo para un programa de ciencia como el Nautilus y IB3 Radio para contribuir a mejorar los datos, sobre todo en lo que es la cuestión de la desconfianza.
Bueno, siempre en ciencia, y es una de las fortalezas que tiene, el tener un pensamiento crítico y escéptico es algo sano. Otra cosa es negar sobre todo, ¿no? Que ahí ya estamos en otro tipo de discursos que no sería científico.
Claro.
Y bueno, pues con un programa como Nautilus, ahí hemos visto que son quizá las formas de información, las formas de enganche con la ciencia que más han crecido en los últimos 2 años, con lo cual es una buena noticia que haya programas como el vuestro y que se acerquen a población quizá menos formada, ¿no? Menos experta en temas de ciencia y eso, pues seguir generando formatos atractivos para el gran público.
Haremos lo que podamos. ¿Y alguna cosa que nos hayamos dejado que quieras comentar aún?
Bueno, fundamentalmente el papel de los medios de comunicación, ya que me lo preguntas, creo que es vital para esto, ¿no? Y aquí vemos pues muchas veces cómo se busca la noticia que quizás sea jugosa y a partir de ahí, quizás sin demasiadas malas intenciones, se desinforma más que se informa. Entonces, bueno, pues ahí pedir cuidado y atención con este tipo de cuestiones, ¿no? Pero, en definitiva, también podemos decir que en general los medios profesionales y regularizados pues no tienen tanta vinculación con la desinformación como si lo tienen todos estos medios digamos descentralizados y que pasan por pocos filtros.
Y
¿no?
las redes sociales, TikTok y todo eso,
Efectivamente. Y que además el problema que tienen estos es que la gente muchas veces no busca una información concreta, sino que le salta. Y entonces esto pues va dejando como se habla de la gota malaya, ¿no? Que va calando poco a poco esas desinformaciones. Y bueno, pues esto sí que sabemos que genera bastantes problemas en las sociedades.
En cualquier caso, los medios está claro que tenemos que asumir nuestra responsabilidad también. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Celia Díaz, profesora de Sociología de la Complutense de Madrid y coautora de esta encuesta sobre la percepción de la ciencia en España. Gracias por comentar los resultados aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotras.
L'aspecte més trist de la vida en aquest moment és que la ciència recopila coneixement més ràpid del que la societat adquireix saviesa. De l'escriptor i bioquímic Isaac Asimov.
Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals... Els dissabtes, al Nautilus, el programa de Medi Ambient i Ciència d'IV3 Ràdio. Viu l'estiu amb IV3 Ràdio.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nins joves i famílies d'IV3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga. Vinga.
Comença per ser A, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IV3 Ràdio, dissabte a migdia. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IV3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria. A IV3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tura. Dissabte a les 9 del vespre.
Fa uns dies es varen reunir a Eivissa els grups ecologistes de les diferents illes que formen part del GOP, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Natura. És a dir, el Gen GOP, Eivissa, GOP Mallorca, GOP Menorca... I potser el més important és que en aquesta xarxa es va reincorporar el GOP Formentera després de 20 anys d'inactivitat. I bé, avui al Nautilus volem conèixer aquest nou GOP i per això parlam avui amb un dels seus vocals, a qui saludam ja, és Ismael Cerezo. Molt bona nit, Ismael, benvingut a IB3 Ràdio, al Nautilus.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bé, la primera pregunta obligada és per què ara, si hi ha alguna circumstància especial que hagi fet que es reactivi l'organització.
Pues la circunstancia yo creo que ha sido un poco casual. La casualidad de habernos juntado varias personas con interés de hacer una propuesta medioambiental.
Ajá.
Y que se nos presentara la oportunidad de poder reactivar el GOP.
Bien. I, bueno, el tema de la gestió de residus suposo que és crucial a Formentera i serà un dels temes que també estireu molt pendents, no?
Exactamente. Uno de los temas que vertebran los puntos clave de acción que queremos desarrollar es los residuos, el ciclo del agua, y tanto también la biodiversidad, tanto marina como terrestre,
sí,
y la conservación de ella.
Bé, teniu ja algun tema que serà, diguéssim, prioritari?
Pues prioritarios son todos. Lo que es prioritario también es la manera de actuar que tengamos, lo que sea más accesible, porque al empezar los recursos son limitados.
Sí.
Y entonces se tiene que empezar a mover la maquinaria de una manera que no sobrepase los recursos que tenemos.
Uh-huh. Que la isla, claro, es pequeña. Bé, la divulgació i la informació als ciutadans dels problemes que pateix Silla és una de les vostres línies d'acció, ja ho heu anunciat. Teniu pensada alguna acció, alguna campanya per aquest any?
Sí, claro, este año esa es una de la línea de educación y de concienciación ciudadana. Es una de las más importantes líneas de acción y de las más asequibles en este momento de iniciación para darnos a conocer.
Uh-huh.
Y ya tenemos la cuenta abierta, estamos comunicando también las cosas que nos atraviesen un poco y que estamos viendo que hay que responder ante alguna injusticia ambiental o de otro ámbito que incumba uh-huh. la isla. Y desarrollamos un taller con Palma Aquarium.
Sí.
Para saber protocolos de actuación para cuando lleguen mamíferos marinos o tortugas o ahora las mantas estas tan grandes que están llegando a costa.
Sí, mantas y rayas están llegando a costa y se están preguntando qué está pasando.
Y tenemos previsto talleres de identificación de especies, de concienciación ciudadana en identificación de especies tanto marinas como terrestres.
Sí.
Uh-huh. También tenemos previsto un taller de contaminación, contaminación marina, contaminación acuática, para también conseguir tomar datos y esclarecer un poco la calidad del agua de la isla de Formentera.
Uh-huh. ¿Y estos talleres cómo los realizáis? ¿En colaboración con alguna asociación o dónde? ¿Cómo se entera la gente?
Pues este taller que dimos a través de Palma Aquarium,
¿sí?,
fue conseguido a través también de una iniciativa a través de una ONG llamada Wetsan.
Ajá, vale.
Que en contacto con ella pues seguimos desarrollar el proyecto. Luego los talleres que estamos dando, el de identificación de especies marinas,
¿sí?,
será en relación con la Asociación Santa María de Formentera.
Sí, molt bé.
Y también estamos barajando hacer más talleres con relación a más asociaciones que hay en la isla. No tienen por qué que sean asociaciones medioambientales, pero sí que tengan un nexo con el cuidado ambiental de,
está clar,
de la isla.
Ajá. ¿Y quan sou ara mateix en aquesta nova etapa del GOP Formentera?
Ah, pues somos 6 personas.
Ajá. 6 personas el núcleo duro, digamos,
activo,
de trabajo, ¿no?
El núcleo duro, pero exactamente, pero hay más personas participando, más personas en contacto y en actividad con el GOP.
¿Y hay gente? ¿Hay gente del GOP original de fa 20 años?
Sí, también no hay gente en el núcleo duro, pero sí que hay gente que nos ofrece ayuda, nos acompaña y nos guía un poco en muchas de les iniciatives que estem llevant a cabo.
Bé, i suposant que també ara és el moment de buscar més socis i més col·laboradors, què ha de fer algú que es vulgui sumar a sa causa i per què val la pena fer-ho?
Hombre, vale la pena porque yo creo que es entendible que vale la pena, ¿no? Vale la pena defender el medio ambiente porque del medio ambiente es de lo que se vive en estas islas tan bonitas y en el mundo en general. Somos parte de ello y hay que promover la conservación y la protección de los entornos en los que habitamos.
De los ecosistemes i sus habitantes, que estamos incluidos nosotros, está clar.
Exactamente.
Bé, i que ha de fer algú que es vulgui sumar a sa causa?
Pues estamos desarrollando una campaña de captación de socios.
Sí.
Y en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, publicaremos un formulario en el que se podrán inscribir y con una pequeña tasa, una pequeña ayuda anual, se participarán como socios del GOP Formentera y nos ayudarán también a poder desarrollar todas las actividades que estamos queriendo llevar a cabo, tanto de investigación como de concienciación, protección.
¿Y quan es paga en el GOP Formentera? ¿Com a la resta de GOPs o com és?
En el GOP Formentera vamos a hacer una línea de pago de seis meses.
Sí.
Y cada seis meses serán 25 euros para poder ser parte del...
Vaya, es verdad, es verdad.
Te cargarán la cuenta y...
Muy bien.
Y luego a tiempo se decidirán los socios si quieren seguir formando parte del GOP.
Bé, jo crec que podríem dar el mail del GOP, no?, per si algú li interessa sumar-se, formenteragop@gmail.com, no?, és aquest.
Exactamente, ese es. Y ahí podrán hacernos consultas también de las actividades que vamos a hacer y si se ponen en contacto con nosotros los agregamos a una lista de difusión para que estén al día de todas las actividades que llevemos a cabo para el público.
Perfecte, mos hi apuntarem naltros també. Com veus l'activisme mediambiental avui al món? Quin creus que és el seu estat, l'estat de salut de l'activisme?
Pues la verdad es que es relativo porque en algunos sectores es muy activo, ¿no? El está claro, por ejemplo, después de 20 años del GOP que estuviese parado,
sí,
es notorio que ahora justo se haya decidido implementar por gente joven, que somos los que estamos desarrollando la reapertura del GOP, y gente formada.
Ya.
O sea, que hay un sector de la sociedad bastante preocupado con el activismo medioambiental.
Tú, por ejemplo...
Pero igualmente luego hay otro.
Sí. Tú, por ejemplo, en concret, ¿per qué has decidit sumar-te al GOP Formentera?
Bueno, yo estoy viviendo un tiempo en la isla de Formentera y creía importante ser parte de algún movimiento que defienda o que por lo menos no le deje indiferente las malas praxis que se puedan hacer dentro de un sitio como... Como este, ¿no? Que es de los pocos sitios tan pristinos que quedan en la costa mediterránea. Española, por lo menos.
Ja, perquè tu en concret te n'has donat compte, no?, de ses pressions que pateix una illa com Formentera.
Sí, una cosa que se nota, y se nota sobre todo también el cambio de estacional del turismo, cómo se sufre y cómo se da un deterioro en pues, muchos aspectos, ¿no? No solo en el agua, en el medio acuático, en el medio terrestre.
¿Quants d'anys dus a Formentera?
Yo vivo 2 años en Formentera.
Y te estoy hablando catalán, pero yo no sé tú de dónde vienes.
Yo vengo de Murcia.
Y ya entiendes el catalán, ¿ve? Está molt bé.
Sí, lo entiendo.
Molt bé. Bé, suposo que ara aquest nou GOP es tirà en contacte permanent amb el gent GOP a Eivissa. I que hi hagi ara un GOP a Formentera podria impulsar que investigacions que el gent porta a terme a Eivissa es poguessin estendre Formentera. No sé, estic pensant, per exemple, en noves estacions de seguiment de les praderies de Posidònia, però bé, poden ser moltes altres temes. Supos que aquesta connexió amb el gent GOP serà important.
Claro, hombre, esa es la idea, ¿no? Al final también era uno de los motores que nos incentivó a esta reapertura del GOP, de tener un tejido ya de más compañeros y una horizontalidad a la hora de trabajar que nos permita actuar de forma rápida, ¿no? Y en una línea de acción que ya esté más o menos definida, eso ayuda un montón.
Es decir, habéis nacido un poco con la ayuda del GenGOP, ¿no?
Es una guía, claro.
Ajá, molt bé. Bé, anirem acabant, però no sé si hi ha alguna cosa que vulguis destacar, algun tema en concret, algun missatge, no sé, que m'ho vulguis donar, o per animar sa gent, o no ho sé. Hi ha alguna cosa que vulguis
afegir? Pues que s'anime la gent, que tenemos ganas, somos, no somos muchos, pero esa es la intención, que cada vez seamos más. Uh-huh.
Molt bé.
I que vamos a hacer muchas cosas.
Molt bé, això espero. Nosaltres també estirem pendents de tot el que feis, així que bé, en tornarem a parlar.
Claro, haremos ruido, haremos ruido.
Molt bé, ho apuntam. Bé, ho deixarem aquí, Ismael Cerezo, vocal del GOP Formentera. Moltes gràcies per explicar-nos avui aquí el Nautilus cap on va aquest equip del GOP reactivat. Com dic, estirem pendents del vostre treball i sempre també tindreu espai al nostre submarí radiofònic per parlar de les vostres activitats i molta sort, també.
Muchas gracias a vosotros.
Fins una altra.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
Creía que no estaba solo, pero al poco rato vi que sí. Y un rinoceronte llamaba a mi puerta, por supuesto no le abrí. Les ventanes...
Amb aquesta cançó, El rinoceronte, del grup Elefantes, us volem donar una d'aquestes notícies que pareixen bones, i ho són, però que també, en el fons, són molt tristes. I la notícia és que tallar de manera preventiva les banyes dels rinocerons ha aconseguit reduir la caça furtiva en un 78% a 11 reserves de Sud-àfrica.
La caça furtiva de rinocerons per utilitzar la seva banya en pseudomedicines tradicionals a Àsia és probablement la principal amenaça que tenen les 5 espècies que hi ha actualment en el món. I ara un estudi internacional publicat a la revista Science ha demostrat que tallar-li la banya de manera preventiva i sense fer el mal, sense fer mal en els animals, comporta una significativa disminució en els nivells de caça furtiva, perquè, clar, en els caçadors ja no els interessen els animals si no tenen la seva banya. Aquests resultats es basen en dades recopilades entre el 2017 i el 2023 en 11 reserves de l'àrea del Gran Kruger, a Sud-àfrica.
Enteneu per què deien que és trist? Han de llevar els rinocerons la seva banya per salvar-los dels caçadors, de la cobdícia humana i de la incultura que atribueix aquestes banyes propietats medicinals per curar bé un munt de malalties. Fins i tot creuen que serveix per espantar dimonis, per curar el càncer. Els han de tallar les banyes, i no és qualsevol cosa. Sabeu per què utilitzen els rinocerons les seues impressionants banyes? I dos són importants per les seves relacions, per defensar el territori o per protegir les cries. És a dir, aquesta mesura té conseqüències, i ara els estudis que fan falta, són els que mos expliquin com està afectant els rinocerons perdre les banyes, perquè ja sospiten, clar, que pot alterar el seu comportament social.
En tot cas, també hem de dir que tallar-los, aquest element, no els provoca mal, encara que hi ha que tranquil·litzar-los i passar pel procés pot ser estressant, però això és tot. I aquesta investigació de la que vos parlam demostra que és més efectiva aquesta mesura que les intervencions policials contra els furtius, perquè sembla ser que la por en el càstig, que la presó té poca incidència, per exemple, per anar reduint la caça furtiva.
Bé, hi ha que combatre el tràfic d'espècies amb idees noves i ja està bé, però no hi ha que deixar de treballar en sa demanda, és a dir, en disminuir sa demanda als països asiàtics, que són els principals compradors, principalment gent rica, per cert, perquè, bé, gent amb pasta, perquè ses banyes es venen a preus enormes. Buscar més cultura científica per desterrar mites que provoquen la mort de tants animals i sa pèrdua d'espècies.
Però he de dir que jo no barri. el rinoceronte llamaba a mi puerta, por supuesto no le abrí, no abrí a nadie ni a él. No quería más problemas, ¿para qué? Seguí sentado en el sofá, sabiendo que el rinoceronte iba a esperar.
Amb perdó de la perspectiva a llarg termini i patim l'absurda i temerària creença que hi pot haver un desenvolupament econòmic il·limitat en un planeta amb recursos naturals finits. Definitivament, aquesta no és la conducta d'un simi savi. Jane Goodall, del Llibre de l'Esperança.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears. Viu l'estiu, IB3 Ràdio.
Hi ha persones que quan venen a un centre sanitari necessiten un suport especial. Amb el nou protocol Entem-me, escurçam el temps que han d'esperar i fa impossible que estiguin acompanyades en tot moment. Com sempre, els casos urgents van primer. Ens ajudes a ajudar? Necessiten el nostre suport. Més informació a ipsalut.es. Govern de les Illes Balears.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9, començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto.
Se nota,
Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
El Nautilus navega ara per aigües de l'Atlàntic Nord, a uns 600 quilòmetres de ses costes gallegues, i està observant uns bidons molt sospitosos que hi ha en el fons de la mà. Sí, són bidons radioactius, amb residus nuclears que varen ser llançats deliberadament a la mà durant anys i anys pels països europeus. Ara es demana que s'investigui en quin estat es troben, clar, perquè bé, hem de saber quin risc comporten. En Joan Lluís mos fa una mica d'història d'aquest tema.
Sí, és un tema que, bé, tots recordarem les icòniques imatges d'aquelles llanxes pneumàtiques de Greenpeace posant-se davall els bidons que estaven sent llançats a la mà per impedir que es llançassin. Una operació de molt de risc per aquests activistes. I, bé, la veritat és que sembla com si allò hagués quedat oblidat en els anys 80, que és de quan daten aquestes imatges que comentam. Però, clar, els residus radioactius tenen una vida molt, molt, molt llarga, de segles o fins i tot de milers d'anys. La veritat és que vessar bidons plens de residus radioactius no és una cosa exclusiva que s'hagués fet a la fossa atlàntica, allí 600 quilòmetres davant Galícia, sinó que tot va començar a les costes de Califòrnia, l'any 1946, i s'ha fet a altres llocs del món al llarg dels oceans. És una cosa, a més, que no es feia de manera clandestina precisament, sinó que tenia la benedicció dels organismes atòmics internacionals. Es considerava la millor manera de desfer-se d'aquests residus que tenen, aquests bidons, que tenen tot tipus de restes, des de material clínic i tot tipus de material radioactiu, també de tipus industrial. Es llançaven amb aquests bidons, encara que també fins i tot es llançaven containers sencers. I moltes vegades alguns recipients en mal estat, és a dir, fins i tot foradats. Això se reconeix amb uns informes, amb un inventari...
Mare meva.
Amb un inventari oficial que hi ha que detalla les característiques. Bé, la qüestió és que de tota la radiació, tota la radioactivitat que es va llançar a la mà fins als anys 80, en què això ja va quedar prohibit, la meitat es va llançar a la fossa atlàntica, és a dir, davant les costes atlàntiques de la península. És una xifra que molta gent no sap, que de tota la radioactivitat que s'ha llançat a la mà durant dècades, la meitat estiga dipositada allà baix. La veritat és que es varen llançar materials amb radiació beta, gamma i alfa, és a dir, tota la col·lecció, i ara mateix el més greu és que l'estat d'aquests barrils, és a dir, en quin estat físic, material, es troben aquests barrils, és una incògnita, perquè ningú de llavors ençà ha baixat allà per veure'ls físicament, només amb una sèrie d'evidències tan indirectes que realment és impossible saber com estan. Ara, a la fi, hi ha un projecte que no és espanyol ni és portuguès, sinó que és francès, de Centre Nacional de la Investigació Científica, com si fos el CSIC francès, que ha enviat un vaixell que ja està localitzant, ha començat aquests dies, fa una setmana, 10 dies, a localitzar els primers bidons. Hi han localitzats prop de 2.000, però realment ni tan sols se sap quants n'hi pot haver. Molt més de 2.000, això, òbviament.
Ja. Bé, de quines xifres de residus radioactius estan parlant, concretament davant les costes de la península Ibèrica, que és el més concret que tenim?
Sí, bé, la veritat és que varen ser diversos països europeus, entre ells no estava Espanya, que varen llançar aquests residus. El Regne Unit va ser el que més residus radioactius va llançar a la fossa atlàntica, amb una quantitat de bidons realment impressionants. 103.000 bidons va llançar només el Regne Unit durant anys, fins al 1982. Però altres països, per exemple, Bèlgica, en va llançar 55.000, França 46.000, Holanda 28.000, i altres, com Suècia...
Encara que ho tenen recollit.
Sí, aquesta comptabilitat bàsica existeix, però també en els documents oficials dels organismes atòmics s'esmenten vessaments de residus sense cap tipus de contenidor. Sense bidó i sense contenidor pròpiament, de manera que no se sap realment tot el que es va llançar a l'Atlàntic.
Ja.
Bé, la veritat, aquest projecte que hem dit francès, un projecte Notsum, que aquest és el seu nom, amb el vaixell l'Atalante, ha aconseguit ja mostres d'aigua, de sediments i de fauna per analitzar la possible presència de radionucleids i els seus efectes, però no serà fins l'any que ve quan un robot de braços articulats o un submarí obtengui mostres directament dels bidons i de les seues zones més properes.
Ja, i comprovar l'estat en què es troben aquests bidons?
Sí, aquest és l'objectiu precisament d'aquesta missió, d'aquest projecte, que, com dèiem, l'any que ve farà baixar un submergible.
És a dir, es mirarà si està contaminada la zona i, a més, també es mirarà...
Efectivament, els propis bidons.
Val,
així és,
bé.
Així és, sí.
Bé, després d'aquesta tremenda notícia, anem ara a una altra qüestió, passant de la mà al món dels aus. I bé, ja sabem que el canvi climàtic i la destrucció dels seus hàbitats està reduint moltes de les seves poblacions, però ara un estudi científic ha posat xifres concretes i molt preocupants a les previsions de desaparició d'espècies per als propers anys.
Sí, la veritat és que el canvi climàtic i la destrucció dels seus hàbitats pot causar l'extinció de més de 500 espècies d'aus en els propers 100 anys. És una xifra impressionant. 500 espècies d'aus en un segle és una quantitat molt grossa i que fins i tot triplica la de totes les extincions d'aus que s'han produït des de l'any 1500. És a dir, si agafam totes les aus que s'han, espècies d'aus, que s'han extingit des de l'any 1500 fins ara, que són unes quantes, hem de multiplicar per 3 per tenir la xifra que s'extingirà en els propers 100 anys. Clar, això comportarà conseqüències molt greus, perquè en primer lloc perjudicarà els ecosistemes que depenen de les aus per el seu correcte funcionament, i dels quals llavors depèn el propi ser humà. És a dir, que l'agricultura i el subministre d'aliments a la població humana també se'n veurà ressentit si es produeix una davallada tan forta de les poblacions d'aus i del número d'espècies d'aus. La veritat és que científics, amb aquesta investigació publicada a la revista Nature, han descobert que fins i tot amb una protecció completa contra les principals amenaces que provoca la humanitat, com la degradació dels hàbitats, la caça i el canvi climàtic, a pesar d'aquesta eventual protecció total, així tot 250 espècies s'extingiran irremediablement per la inèrcia, per els efectes que té la inèrcia de la degradació que hem desfermat damunt el planeta. Bé, és una extinció, una crisi d'extinció sense precedents a l'era moderna i que confirma això que tantes vegades hem dit, de que ens trobam plenament en la sisena extinció global.
La setmana passada us vàrem avançar que la tórtora europea, el freret, el frailecillo i la bitarda estaven entre les aus citades en aquest treball. I bé, hi ha forma almenys de reduir aquest ritme de desaparició d'espècies, suposo.
Sí, evidentment, els investigadors que han fet aquest estudi, a pesar de que diuen que hi ha moltes, estan irremediablement perdudes, també diuen que es pot fer molt per almenys reduir aquestes 500 espècies que poden desaparèixer en 100 anys. Bé, per exemple, òbviament, augmentant de manera dràstica la superfície de zones protegides, dels hàbitats dels quals depenen aquestes aus, el tema de la caça també regular-lo més, i, en definitiva, mantenir la salut dels ecosistemes, que no només les aus depenen d'ells, sinó també és l'ésser humà.
Bé, hi ha moltes coses que podem fer, també actuar en la crisi dels insectes, perquè les aus depenen dels insectes, que al final, quan parlem d'aquestes coses, ho podríem estar connectat tot.
Clar, efectivament, hem de recordar que els insectes pateixen un declivi generalitzat que no s'havia vist mai i que tots, a més, podem ser-ne testimonis, simplement anant pel carrer, la quantitat d'insectes que deixen d'impactar damunt el cotxe, per exemple, sense anar més lluny, és un test, pot parecer molt simple, però realment demostratiu, de que aquesta davallada d'insectes és brutal i afecta molt a les aus.
Clar, jo crec que podríem arribar a la conclusió que un dels principals problemes que tenim ara mateix a la humanitat és l'ús de pesticides.
És un dels problemes que sempre comentam en aquest programa i que, bé, és culpable els pesticides de gran part des de declivi dels insectes i d'algunes espècies en concret. Però bé, la veritat és que és lamentable veure com la Unió Europea, la Comissió Europea, ha renunciat en el seu projecte per reduir l'ús de pesticides dràsticament, bé, concretament a la meitat del que s'usa ara, començant pels més perillosos. Bé, doncs això s'ha arxivat dins d'aquesta espiral, no sabem com dir-ho, d'abandó total dels objectius mediambientals que hi havia fins fa poc, però bé, sembla que les pressions dels grans lobbies estan aconseguint desmantellar i desbaratar tota la agenda verda de la Unió Europea. Veurem fins a on.
Ja ho veurem, ja ho aniran comentant. Molt bé, després de ses males notícies, m'ho anirem amb una cançó preciosa per reconciliar-nos un poc en la humanitat. Gràcies, Joan Lluís, bona
nit. Gràcies, bona nit.
Bé, i sa cançó és de sa nostra selecció oceànica. M'ho anem amb Submarines, de sa banda de folk americana de Lumineers, de Denver, Colorado, Estats Units, es segueix fent molt bona música. M'ho anem amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Joan Lluís Ferrer i jo mateixa al pont de comandament. Molt bona nit, portau-vos bé i cuidau el planeta.
I believe submarines underneath deep blue sea. Saw the flags Japanese. No one will believe me. Ran back to the town bar and I told the people how I'd seen a submarine. A beast.